Bon dia, som divendres 2 de juny de 2023. Som-hi amb aquest matí, amb aquestes 3 hores de ràdio del Penedès en xarxa, en clau Alt i Baix Penedès. Un divendres que començarem amb la previsió meteorològica perquè pugueu planificar bé el cap de setmana, també aquells que feu festa dilluns, de la mà del Mar Rodero. I tot seguit els esports del divendres, una prèvia centrada en les semifinals dels play-off pel títol a la Parlem Hockey Lliga i una entrevista per presentar-vos la 6a edició de la cursa Trail Vendrell que es disputa el proper 18 de juny. En parlarem amb Alfredo Valdivieso per acabar l'activitat d'aquests propers dies del Centre Excursionista del Penedès. Els esports ens portaran a 2:15, a la primera cita amb l'actualitat del Penedès, al flaix informatiu. I a continuació recuperem una secció que va quedar aturada durant gairebé 2 mesos a causa de la cita electoral. És la Roda d'Alcaldes, que avui estrenem amb un alcalde del Baix Penedès que ha obtingut novament majoria absoluta. És José María Roldán, que seguirà sent alcalde del Montmell. A les 10 connectarem amb el butlletí de notícies per saber què passa més enllà del Penedès i a continuació l'entrevista del dia. Avui hem convidat la Carla Santmartín i l'Eva Bertran, tècniques del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, per presentar els darrers espectacles de la temporada professional de Cal Bolet i de l'Auditori i per convidar-vos a la presentació de la propera temporada. A 2:15, segona cita amb l'actualitat de casa. 5 minuts per actualitzar-nos al flaix informatiu. I quan passin 5-6 minuts, a 2:15, obrirem l'agenda al detall amb un parell de propostes. D'una banda, presentarem l'estiuet artístic que organitza l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa. Ho farem amb una de les seves professores, la Dolors Escoté, i és que aquest dilluns han obert inscripcions. I de l'altra, una proposta molt recomanable per aquest cap de setmana. Per dissabte i diumenge a Vilafranca se celebra la 4a Fira Mercat Vins Rebels. En parlarem de tot el que hi trobareu, perquè a banda de vins naturals o rebels, també hi haurà música, llibres, menjar. En parlarem, com dèiem, amb el seu impulsor, el viticultor i elaborador Ton Rimbau. A les 11 de nou, butlletí de notícies. Ens actualitzem, escoltem què passa més enllà de les nostres comarques i seguim amb el cinema, per tant, amb el Marc Compte, parlant de Hollywood i de les estrenes que arriben a la cartellera aquests dies. A 11:45, de nou actualitat, en aquest cas en clau Alt i Baix Penedès, el tercer i últim flaix informatiu d'aquest divendres. I per acabar, una entrevista, una conversa avui amb Youssef El Maimouni, escriptor vendrellenc, que aquest any ha tret el seu darrer llibre, Nadie salva las rosas. Aquestes són les nostres propostes per aquest divendres, per aquestes 3 hores de ràdio que estrenem ara i finalitzen a les 12. Ens acompanyeu?
El temps.
Amb Marc Rodero us expliquem la previsió meteorològica d'aquest cap de setmana. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Com anirà aquest divendres, dissabte i diumenge?
Doncs mira, tindrem un dia calcat al d'aquestes darreres jornades. Per tant, aquesta dualitat en el temps, temps estable, tranquil, radiant al matí, i a la tarda, doncs, s'esvera la cosa perquè tindrem aquest creixement de nuvolades convectives. Podríem fer una previsió genèrica perquè tots tres dies, tant avui com dissabte i també diumenge, el temps es mantindrà en aquesta situació. Per tant, ens llevarem cada matí amb un cel pràcticament serè, amb una mica de boirina, mala visibilitat allà on hagi plogut la jornada anterior per culpa de la humitat, i de cara a migdia i tarda, doncs, haurem de començar a mirar el cel perquè es despertaran aquestes tempestes, començaran a créixer, a desenvolupar-se, i per tant tindrem gruixats que poden afectar qualsevol sector de l'interior, preferentment al prelitoral, àrees interiors de Barcelona, també de Girona, Pirineu, Prepirineu, atenció, qui es desplaci a fer muntanya, perquè a les tardes es pot complicar una miqueta la situació. Pel que fa a les temperatures, sense gaires canvis respecte a aquests darrers dies, la majoria de màximes entre aquests 23-26 graus, i els que s'apropin a la mateixa línia de la costa, doncs això, una situació marítima en conjunt tranquil·la, i de fet serà la costa la que tindrà menys possibilitats d'aquestes precipitacions, Sílvia.
Molt difícil de predir, no?, on cauran i si seran generosos aquests ruixats.
Sí, òbviament, sí, sí. Aquestes tempestes que funcionen amb l'energia solar són molt complicades de poder predir. Quilomètricament parlant, en un sector pot caure al cel literalment, i en canvi a un, dos, tres quilòmetres pràcticament no caure ni una gota. De fet, aquestes situacions ja es donen, eh? I aquesta situació que hem tingut aquests darrers dies també la tindrem durant aquest cap de setmana. Atenció a tothom que estigui al prelitoral i en àrees de muntanya, perquè és allà on pot caure el màxim de pluja, i tampoc seran ni generoses ni extenses. Malauradament, només afectaran un sector concret del país.
Doncs moltes gràcies, Marc, i que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Els esports.
Tenim per davant un cap de setmana intens en el món de l'hoquei patins, amb la disputa del tercer partit de semifinals dels play-off pel títol de Lliga. I és per això que a aquesta hora, els divendres, obrim la nostra prèvia esportiva. On, a més, avui us presentem la sisena edició de la cursa Trail al Vendrell i l'activitat d'aquest cap de setmana i el vinent del Centre Excursionista del Penedès. Abans, però, anem amb la prèvia esportiva que ens apropa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia.
Bon dia, doncs. Què seria un divendres sense prèvia esportiva? Ara ho deies, arribem ja a la recta final de la temporada amb els últims serrells, en el cas de l'hoquei patins, per exemple, amb els play-offs pel títol. Aquestes semifinals on hi tenim presents a Noia i Calafell com a representants penedesencs. Avui, tercer partit de semifinals, partit a vida o mort pels dos conjunts que venen de perdre els dos partits anteriors i que, per tant, avui estan obligats a guanyar per forçar el quart partit de la sèrie. El Calafell queia la setmana passada a la Corunya per 4 gols a 3 i 4 gols a 1 i haurà de buscar avui la victòria a partir de 8:45 del vespre al Joan Ortoll davant el Liceo. Mateixa situació pel Noia, que no va superar la setmana passada al Barça i va endur-se dues derrotes per 5 gols a 3 les dues al Palau Blaugrana. Avui, a 8:45 del vespre, prova de foc a l'Olímpic de l'Ateneu. Si algun dels dos equips aconsegueix forçar el quart partit de la sèrie, aquest es disputaria diumenge també a casa. I abans d'anar ja amb l'entrevista de la jornada, aprofitem per fer un breu apunt esportiu també, i és que Sant Sadurní serà la seu del Campionat d'Europa de Seleccions Absolut Masculí d'Hoquei Patins i que es disputarà del 17 al 22 de juliol al pavelló de l'Ateneu amb la participació dels 8 millors equips estatals del continent. I ara sí, després d'aquesta prèvia esportiva hoqueística i també d'aquest apunt en clau hoquei, anem ja amb l'entrevista de la jornada que, com dèiem a l'inici, ens du directament fins a Domains Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens apropa a la sisena trail del Vendrell. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui parlem d'atletisme i és que ja arriba la cursa trail del Vendrell en la seva sisena edició. Per parlar-ne de tot plegat tenim l'Alfredo Valdivieso de la Junta del Club Runners d'Atletisme del Vendrell. Molt bon dia, Alfredo, com estàs?
Bon dia, Lourdes.
M'imagino que a tope, amb ganes d'aquesta nova cursa trail al Vendrell que es farà el 18 de juny.
Correcte. Estem en un moment que falta poc per la cursa, animant que la gent s'inscrigui a la cursa i preparant tot plegat, tot el que és la infraestructura, perquè els corredors i corredores doncs, puguin gaudir dels camins del Vendrell.
Explica'ns una mica, perquè em sembla que hi ha diferents modalitats de cursa i caminada a marxa.
Correcte. Des d'un primer moment, la cursa s'ha enfocat a la iniciació al trail running, que bueno, és una disciplina de muntanya, però la volem enfocar sempre en una transició de la gent que corre per l'asfalt perquè s'inicia en aquesta modalitat del trail. Això és una cursa que no és molt tècnica, no té molt desnivell i té una distància pues, que es pot fer bé. També això ens ajuda a estar dintre d'una lliga, que és la Lliga Tarragona Trail, que és d'aquest tipus de curses, d'iniciació al trail, i nosaltres també el que fem és caminada, perquè qui no vulgui córrer pugui gaudir dels camins del Vendrell i dels voltants. A més, des de fa un parell d'anys fem curses infantils, que no són per la muntanya, sinó ho fem també perquè la canalla, a l'espai on desenvolupa la cursa, la sortida i tot això, doncs puguin participar també d'aquest fet esportiu.
Clar, m'imagino que també és una manera d'arribar a tots els públics també incorporant aquesta caminada i aquestes curses infantils, per dir-ho d'alguna manera, no?
Exacte, perquè si no sempre anem tancant les curses i es fan cada vegada més especialitzades i com que el nostre club és un club d'esport de base i la nostra filosofia és aquesta, l'esport de base, doncs en totes les curses que fem intentem que sigui una àmplia participació, no només perquè corrin els pares i les mares que van a aquella cursa supertècnica. No, intentem que també sigui un matí d'esport i que gaudeixin de l'esport tothom.
Clar, també estic veient que moltes de les curses ja esteu incorporant el tema de la lliga, per tant, competitiva i puntuable.
Correcte. La cursa és competitiva i és puntuable. Puntuable per la Lliga Tarragona Trail. I la caminada no, la caminada és una caminada que no és competitiva, no està classificada perquè puguin tenir premis ni tindran premis, el premi serà doncs, gaudir de la cursa i de la caminada, perdó, i les infantils tampoc. Les infantils rebran la seva medalla perquè ens agrada també que els nens i les nenes que hi participen doncs, tinguin un record. Quan siguin més grans, diguin, mira, jo quan era petit vaig córrer la cursa aquella. I és això, la cursa sí que és competitiva i és puntuable, per suposat, i té categories, i té premis, i trofeus, etc.
En l'habitual, no?, que veiem a les curses, no?, que es fan per aquí la comarca.
Correcte, escolta, qualsevol cursa...
Sí, perdona, Alfredo, no. Quants quilòmetres té?
La cursa té uns 13 quilòmetres, no són exactes, em sembla que són 13,4, amb uns 320 metres de desnivell positiu. La caminada és exactament igual, però té una petita variant perquè no coincideixin caminadors i corredors, en la que la caminada es redueix als 13 exactament. Després, les infantils, doncs, en funció de l'edat, uns 1.000 metres aproximadament, 800 i 400 aproximadament, perquè puguin participar des de ben petitons fins a una edat ja, doncs, adolescent, no? Són els 14, em sembla que és el que té més edat.
I per inscriure's, què cal fer?
Doncs les inscripcions són totes online, a través de la plataforma Roc d'Esports. El link exactament és molt llarg per dir-ho per la ràdio. No te'l sabria dir exactament.
Cap problema.
Però ho poden trobar a la pàgina web de Runners el Vendrell, busquen curses, allà estarà la nostra cursa, cursa Trail el Vendrell, i on posa inscripcions els hi derivarà directament a la plataforma d'inscripcions.
Encara estem a temps de poder-nos inscriure?
Per suposat. Esteu a temps de... Esteu, he dit esteu a temps de...
Sí, sí, ja m'he adonat que m'has tirat la Xina. Jo 13 quilòmetres igual palmo. Normalment ja saps que estic darrere del micro.
No, és una cosa... És el bo del circuit que tenim a la Trail el Vendrell, que és un circuit que, malgrat les dates on es desenvolupa, és un circuit que està molt tapat, té molta ombra, té molt de bosc, i, per tant, es pot fer sense major problemes. Evidentment, sempre aconsellem a tothom que estiguin entrenats, que sàpiguen les seves limitacions, etcètera, etcètera, etcètera.
Important saber les limitacions que tenim cadascun, no?, a l'hora de fer una cursa.
Sempre, sempre, perquè les curses s'han convertit també, ho diem, en que tot s'hi val, i la veritat, tot no s'hi val. O sigui, jo vull que vingui molta gent a la meva cursa, a la nostra cursa, però el que vull és que la gaudeixin i que la disfrutin i que siguin conscients de lo que estan fent. Tot el que no sigui això, ja a nosaltres és una filosofia que ens sobrepassa i no volem anar per aquí.
Clar. I a banda del que dèiem, no?, de practicar esport un diumenge, que ara m'he quedat col·lapsada, també és una bona manera de conèixer camins i entorns que potser no estem acostumats a veure, no?, del Vendrell.
Correcte. La filosofia de la cursa, a part de que som un club d'atletisme, era aquesta, perquè tenim camins al voltant del Vendrell que fins i tot molta gent del Vendrell, que viu fa molts anys al Vendrell, no coneixen. Passem per camins que van cap a Sant Vicenç de Calders, camins que arriben fins al fons del Mata. Alguns dels camins de tornada són antics camins per on fa molt de temps i anaven paral·lels a la Via Augusta, i passava gent. O sigui, tenen molta història i, bueno, entenem que hem de potenciar i donar a conèixer aquests camins que ens envolten i així a la vegada, doncs, a pressionar les administracions que siguin competents perquè els cuidin i els tinguin a posto.
Clar. M'imagino que a l'hora de fer el circuit, vosaltres des del club teniu una feinada important.
Doncs sí, volem que és una cursa que es desenvolupa fora d'una pista d'atletisme, doncs ha d'estar marcada perquè ningú es perdi. Tenim molts voluntaris que ens ajuden als punts que són més conflictius, doncs perquè no, malgrat que estigui marcada, ningú s'equivoqui. I a més, bueno, el marcatge està fent per gent que sap de què va aquesta feina. Hi ha cintes a cada aproximadament 100 metres, a qualsevol intersecció està marcada al terra amb calç perquè vegin que és un creuament que no han de passar o que han de girar a la dreta o a l'esquerra. I a més tenim dos avituallaments entremig de la cursa caminada on també, si hi ha qualsevol cosa, els corredores i caminadores poden dirigir-se als nostres voluntaris.
Clar. A més, també un valor afegit, a banda dels que hem dit, és que els beneficis són per l'escola d'atletisme del Club Runners del Vendrell, que aposteu clarament, no?, per aquesta base i per el futur esportiva i socialment parlant, no?
Indubtablement. D'altres vegades hem fet donatius pel projecte Fem Pinya dels nens del Vendrell. alguna altra vegada cap a una altra associació de Sant Joan de Déu. Aquesta vegada ho fem per l'escola d'atletisme, la nostra escola d'atletisme, del Club René Sabendell. Com he dit abans, la nostra filosofia és l'esport de base, que és el futur, de que els nens i les nenes puguin desenvolupar un esport. I si més endavant, quan són grans, volen continuar, que continuïn, però almenys els hi podem oferir aquesta formació. I malauradament, doncs, estem en una època en la que no tothom que vol pot, i si nosaltres els hi podem ajudar, doncs aquesta seria la filosofia.
Em semblen tres motius molt importants, a banda de practicar esport i de que tothom doncs, inicia aquest trail running i per tal que us conegui doncs, el tema que dius i el de camins que comentaves. Alfredo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Fem una crida des d'aquí, que encara queden dies per apuntar-se, que entrin al vostre web, que és trailalvendrell.runnersalvendrell.cat. Per ser molt maca la pàgina web, que l'heu canviada.
I,
gràcies. I res, molts encerts i a seguir treballant com ho feu d'aquesta manera tan solidària, tan voluntària, que dona per moltes hores de feina i que moltes vegades no es percep des de la societat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer difusió d'un esport que no és majoritari. No m'agrada dir minoritari, però no és majoritari, les coses com siguin. I a veure si amb la difusió que feu vosaltres i la que intentem fer des del club, des dels clubs esportius, doncs podem arribar a més gent i podem fer d'aquest esport doncs, que esdevingui una miqueta menys minoritari.
Exacte, que així sigui. Moltíssimes gràcies, Alfredo, i fins la propera.
A tu, salut.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i després d'escoltar Alfredo Valdivieso apropant-nos a aquesta sisena trail del Vendrell, anem ja a descobrir l'última hora del centre excursionista del Penedès de la mà de l'Alba Esteve, de Ràdio Vilafranca. Alba, molt bon dia.
Hola, hola, molt bon dia. Doncs sí, engega el mes també el centre excursionista del Penedès. I, de fet, el mes de juny també segueix l'encadena muntanyes. El mes de maig, el mes passat, el grup de caminades esportives es va proposar fer un tomb 360 graus a tot el Penedès, amb les rutes més habituals. Surten tots els dimarts a 7:45 del vespre. Les properes sortides són el dia 6 de juny, que s'anirà fins al Santuari de la Mare de Déu de Foix, i el dia 13 de juny a l'Agulla de Font-rubí, Pas de Lladre i Cim de Clivellers. Si vols participar, pots entrar a la web del centre excursionista i allà unir-te a l'enllaç del grup de WhatsApp. I després que la setmana passada engegués el cicle de projeccions del CEP, la setmana vinent també seguirà amb la projecció del documental Solitud als Andes, 40 dies a la Cordillera Blanca, càrrec de Josep Roset i Marc Rovira. La projecció està enmarcada en el confinament per la Covid-19 i els paisatges solitaris de les serralades més concorregudes de tot el planeta. Serà dimarts, dia 6 de juny, a les 8 del vespre, al Vinzeum, amb entrada gratuïta. Així doncs, us hi esperem a tots. I ja remuntant al cap de setmana de la setmana vinent, dissabte, dia 11, la secció de BTT organitza una matinal de proximitat. Tota la informació la podreu trobar a cep.cat. I a més, abans de marxar, us recordem que segueix l'activitat social i també esportiva d'escalada amb ioga i també de gimnàs a la nova seu ubicada al carrer Pere el Gran.
Tot seguit arriben les notícies de 9:45 i després recuperem secció descobrint els nous alcaldes d'aquests propers 4 anys.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45. Molt bon dia, us saludem des de la redacció d'aquesta casa en Ràdio Vilafranca. És el moment de fer la primera aproximació a l'actualitat a nivell local i comarcal en aquest matí de divendres. Us explicarem que el dissabte 10 de juny Cunit acollirà la 11a xarel·lada, l'única festa del xarel·lo a tocar del mar. Aquest és l'11è any que el municipi ofereix un espai de trobada dels vins de la varietat xarel·lo acompanyats d'un bon tast, elaborats també pels restauradors del municipi i pastissers locals. La iniciativa va néixer l'any 2012 de la mà de la sommelier cunitenca Carme García, juntament amb la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de crear un espai de reconeixement al vi del Penedès i, en particular, al xarel·lo. L'emplaçament de tast i la mostra de xarel·los serà al passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca. El conjunt monumental d'Olèrdola acull aquest cap de setmana la 41a edició de la trobada del municipi. La possibilitat d'acampar al recinte del conjunt monumental d'Olèrdola per passar-hi la nit de dissabte a diumenge és un dels nombrosos atractius d'aquesta 41a edició de la trobada del municipi. En l'apartat d'espectacles, per dissabte es programa a 8:45 del vespre un concert amb el duet All Fall, que adapta grans hits musicals amb instruments de música tradicional. A 10:45 hi haurà el concert tribut a Tina Turner amb Tina and the Turners. A les 12 del migdia del diumenge confluiran dues propostes, la novetat d'un tast de vermuts i la tornada a la trobada de la festa i la verdesca amb històries d'aigua. Cap a les dues es podran degustar la 27a paella popular. Us expliquem també que el recinte històric Residència Mare Ràfols entra a formar part de la senyalització turística de Vilafranca. Aquest espai compta, doncs, des de fa pocs dies amb dues noves cartelleres informatives que segueixen el patró de la senyalització turística de Vilafranca. Una cartellera s'ha ubicat a l'entrada, de tal manera que només arribar ja dona la benvinguda informant sobre l'origen i la distribució dels espais del recinte. La segona, ja dins del recinte, es troba tot just abans d'accedir a la masia Molí d'en Rovira, on nasqué Maria Ràfols Bruna l'any 1781, fundadora, recordem, de les Germanes de la Caritat de Santa Anna a Saragossa l'any 1804. I acabarem tot recordant que Sant Sadurní acollirà el Campionat d'Europa Absolut Masculí d'Hockey Patins. La capital del Cava, doncs, serà la seu d'aquest Campionat d'Europa de Seleccions Absolut, que es disputarà del 12 al 22 de juliol al pavelló de l'Ateneu, amb la participació dels 8 millors equips estatals del continent. La selecció espanyola, dirigida per Guillem Cabestany, buscarà el seu tercer títol consecutiu amb una convocatòria que comptarà amb la presència de dos jugadors sadurrinencs, Pau Bargalló, del Futbol Club Barcelona, i Sergi Aragonès, que defensa la samarreta del Reus Deportiu. Sant Sadurní, doncs, tornarà a ser escenari del millor hoquei de seleccions després que el passat mes de setembre ja s'hi va disputar l'europeu masculí en categoria sot-16. Es preveu que el programa esportiu d'aquest estiu a l'Ateneu amb el Campionat d'Europa es completi amb altres competicions i activitats.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Encetem novament, recuperem de fet la roda d'alcaldes després d'una aturada de 2 mesos, obligats perquè estàvem en període electoral. I començarem al Baix Penedès, en un municipi on han obtingut majoria absoluta aquest passat diumenge, el 28M. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Tornem amb aquesta secció d'alcaldes i aquesta vegada volíem fer-ho amb un alcalde que hagués obtingut una majoria absoluta i per això estem al Montmell. Bueno, estem en cor, tot i que l'alcalde i que continua sent alcalde és el José María de l'Ara al Montmell. Molt bon dia, José María, com estàs?
Hola, Lourdes, molt bon dia, molt bé.
Primer de tot, felicitats, perquè segona vegada que obtens una majoria absoluta, segon mandat, al que us enfrontareu novament, i la primera pregunta que t'haig de fer és si ho esperàveu.
Doncs, primer de tot, gràcies. I, a veure, ho esperàvem. Teníem bones sensacions, no? Perquè portem 4 anys des de que vam entrar que, bueno, hem treballat de valent, ho hem fet el millor que hem pogut i hem sabut. I teníem molt bones percepcions per la gent quan, doncs, t'ho trobes pel carrer, no? O fins i tot aquests 15 dies que ha fet, que hem fet el porta a porta, la gent estava generalment molt contenta amb la nostra manera de fer política, amb la nostra manera de portar l'Ajuntament i amb tot el que ha canviat i ha millorat el municipi del Montmell.
Clar, vosaltres apareixeu en el panorama polític el 2019 per primera vegada i quan el municipi era absolutament socialista. És a dir, Imma Costa, que molts la recordaran, de fet nosaltres l'havíem tingut al programa abans del 2019, havia estat sempre la força més votada i de cop i sobte apareixeu vosaltres i sí que me'n recordo, de fet, l'entrevista de fa 4 anys, el dia de les eleccions, que sí, estàveu eufòrics. Clar, jo no sé si... És a dir, aquell moment va ser com un canvi radical del que volia el municipi.
Sí. Bueno, sí, a veure, la Imma Costa amb el PSC va estar governant molts anys, bueno, des de sempre, al municipi, amb majories absolutes. I sí que és veritat és que nosaltres, quan fa 4 anys ens presentem amb el Partit Municipalista, ara al Montmell, no ens pensàvem pas que treuríem els resultats que vam obtenir, no? Però, bueno, la gent és el que també deia, no? Que la gent estava esperant un equip que ens presentés amb cara i ulls, coneguts, i van apostar per aquest canvi, no? I nosaltres no ens esperàvem per res els resultats. Uh-huh. Aquest any, bueno, et diré que jo, per mi, aquests 4 anys i aquestes eleccions doncs seran com un examen final, no? D'això que tens al juny i ha posat en valoració tota la feina feta aquests 4 anys. I la gent, doncs, bueno, ha donat el seu vot de confiança a l'Ara Montmell i ara, doncs, ha tornat a treballar per tots.
Si et sembla, anem a fer un petit repàs de l'anterior mandat, tot i que encara continua sent fins al dia 17 de juny, que és quan es conformi el nou consistori. 4 anys, novells, absolutament, una pandèmia, i m'imagino que també, per una part, no, i per altres vegades que t'he entrevistat, suposo que la sensació de no fer prou per les situacions a les que us enfrontàveu.
Bueno, ha sigut una legislatura complicada, no? Com tots els alcaldes o alcaldesses saben, una pandèmia mundial que mai vista per qualsevol govern ha sigut un ferro d'aigua fria, no? Nosaltres, quan començàvem a ja saber com portar l'Ajuntament, cadascú la seva regidoria, doncs al març del 2020 arriba aquesta pandèmia i ens tomba totes les energies i totes les idees que portàvem al cap, no? Però, bueno, jo crec que ho hem gestionat molt bé, també sempre seguint les directrius del Departament de Salut i de la Generalitat. I, bueno, no diré que ha sigut una legislatura fàcil, perquè no és així. També el tema de la guerra d'Ucraïna, doncs, també ha marcat lo seu, perquè, bueno, com sabeu, ha pujat totes les matèries primes, sí. I això també fa que l'Ajuntament algunes obres han quedat desertes i no han pogut tampoc executar el 100% dels projectes que portàvem en marxa, no? Uh-huh. Però, bueno, ja et dic, una legislatura complicada, ara ja portem 4 anys, ja tenim una experiència i la idea és continuar i bueno, dar-lo tot.
Escolta, José María, aquest 2023, aquest diumenge, amb les votacions, és a dir, un altre dels possibles factors que podien afectar en aquesta decisió de la ciutadania era l'augment del cens electoral, que ha pujat una barbaritat a tota la comarca del Baix Penedès. Vosaltres havíeu pujat no sé quants.
Sí, no? Montmell, arrel de la pandèmia hi ha molta gent que suposo que aquí tenen una segona residència, la primera la tindrien a Barcelona, i aquí va augmentar el padró d'habitants. Abans de pandèmia eren 1.450, crec, i ara arribem quasi als 2.000, 1.947. i el cens electoral també va pujar doncs, quasi 400 persones. I tot així, doncs, bueno, nosaltres hem obtingut millors resultats, hem pujat de, ara fa 4 anys vam treure 364, si no m'equivoco, i ahir vam obtenir 490 vots. I, bueno, i el PSC doncs, han baixat 20 vots. Fa 4 anys van obtenir 220 i ara 202. Per tant, bueno, no sé, jo crec que la ciutadania està molt contenta amb la nostra feina, Lourdes, ho fem el millor que podem i això s'ha demostrat. Ahir es va demostrar a les urnes.
El divendres, el diumenge. Ahir no, ja han passat uns quants dies. La participació al Montmell va ser del 53,96%, amb uns 769 persones que van votar, una abstenció del 46,03%, és a dir, 656 persones a la banca de casa, que, si ho comparem amb dades del 2019, la participació va ser del 62,21%, tot i que van ser inferiors als votants en comparació a aquest any amb aquest lapsus del cens que comentàvem, van ser 736 els que van votar llavors i va haver-hi una abstenció del 37,78%. Ja que porteu aquests 4 anys de mandat i que ja estàs una mica més bregat, aquesta abstenció, aquesta baixa participació, a què creus que és degut?
Bueno, a veure, jo crec que és degut al municipi que tenim. El municipi de Montmell és un municipi molt gran, que té moltes urbanitzacions i només, històricament, només tenim un col·legi electoral que està al nucli, que és a la Juncosa de Montmell. Llavors, clar, doncs, suposo que, no sé, per mandra o per no voler agafar el cotxe, pensa que si té que venir una persona de la Talaia i baixar la Juncosa, doncs tens quasi ben bé 20 minuts. 20 minuts d'anada i 20 de tornada.
Clar.
Llavors, per la gent, bueno, no és el mateix que si tu estàs a un poble més gran o a una ciutat, doncs que ho tens més a prop. I jo crec que aquesta singularitat de municipi que tenim doncs, fa doncs, que la participació sigui baixa.
Uh-huh.
Ja et dic també que fa 4 anys van mobilitzar molta més gent. O sigui, vull dir,
en comparació,
la participació
no?
a les eleccions municipals va anar molt bé i la gent es va mobilitzar molt. Aquesta que tenim aquest any, el tant per cent, jo crec que és més o menys la mitja que ja teníem sempre a les eleccions.
Uh-huh. A l'hora de conformar, hem estat 2 mesos que des de la ràdio local no podíem fer entrevistes de caràcter polític per tal de que ningú es queixés per quotes i per tempos. Ara et pregunto, ara que puc preguntar-te, com ha sigut aquesta precampanya i quin ha estat el vostre programa electoral i també, per altra banda, quines seran les primeres accions que fareu?
Bueno, doncs la nostra precampanya ha sigut una precampanya de carrer. O sigui, vam fer 3 reunions o 3 presentacions del programa electoral a les 3 zones principals del municipi, a la zona sud, que diem, al poble de la Juncosa, i a la zona nord, a les urbetes i Pirines Altes. Vam fer 3 reunions per explicar una miqueta el programa electoral, però el que sí que hem fet ha sigut fer un porta a porta a tot el municipi. Hem arribat al 90% de les cases, picant i parlant amb els veïns, les veïnes, i explicant una miqueta el nostre projecte. No? Això ha sigut, bueno, esgotador, no? Perquè portem, ja dic, 15 dies amb el porta a porta, caminant i explicant els nostres projectes, no? I, bueno, i ara doncs, a complir el programa, no? Portem un programa ambiciós, però sí que és veritat que com que portem 4 anys i ja tenim una experiència, sabem que es pot complir, no? I, bueno, aquí els punts principals, doncs, en el Montmell el que té molt encallat són el tema d'urbanitzacions. El tema d'urbanitzacions que no es pot construir perquè falten serveis bàsics i hem de treballar per això, no? Pel tema de l'urbanisme i de desenvolupar urbanitzacions. Aquest seria un tema de seguretat o tema de cultura, festes i serveis en general, doncs, bueno, ja et dic, a treballar en general per tots i totes.
Clar, a banda del tema d'urbanitzacions, vosaltres, pel que fa a l'àmbit mediambiental, també el teniu com molt inserit i treballant. De fet, heu posat o esteu a punt de posar plaques solars. S'havia posat carregadors elèctrics pels cotxes. Seguiu en aquesta línia tenint en compte doncs, aquestes dimensions que parlaves tu del Montmell, de tantes hectàrees, i també n'hem d'oblidar que amb la sequera que s'està patint, tot i que es va donar treva fa una setmana, heu fet molta franja forestal per tal d'evitar aquests possibles incendis que, vulguis que no, serien molt perillosos al Montmell.
Sí, sí, sí. Bueno, seguint una miqueta la línia, nosaltres el problema ja ho portàvem, no? O sigui, el tema del medi ambient, tenim un carregador elèctric que vam posar en marxa fa 15 dies, setmanes, volem ampliar el carregador elèctric, instal·lant dos més al municipi, tenim també un pla de gestió forestal aprovat gràcies a una subvenció que va demanar l'Agrupació de Defensa Forestal de Montmell, i amb això també treballarem per cuidar els nostres boscos, treballar els boscos i amb aquesta matèria prima, que serà de biomassa, doncs escalfar tots els edificis municipals que hi ha a la Juncosa amb aquesta planta de biomassa que es va posar en marxa el 2019. Què més portem al tema de medi ambient? Doncs, per exemple, volem cobrir tots els edificis municipals amb panells solars, que això ja ho tenim mig enllestit, i un altre seria doncs, un projecte que tenim, que volem posar en marxa, que és una finca que tenim al municipi, que es diu la Plana Llentia, una finca que té 30 hectàrees, ja hem tingut converses amb Diputació de Tarragona, i volem engegar a veure com ho podem fer, com i de quina manera, sigui pública o privadament, doncs, fer també un parc fotovoltaic aquí a aquesta finca, que és molt gran.
Uh-huh. Un altre dels punts que portàveu al programa era el tema de seguretat. De fet, es van posar en marxa, si no recordo malament, una sèrie de càmeres lectores, o no. Ara, jo diria que sí, de memòria, eh? I continuava apostant a treballar en aquesta línia.
Sí, aquesta línia de seguretat ha funcionat molt bé i estem contents. En aquesta legislatura es van posar en marxa dues càmeres de seguretat, lectores de matrícules, una ubicada a l'entrada del mirador del Penedès, que és el nucli més gran del municipi, i l'altra a l'entrada de la Juncosa de Montmell. Són dues. Per cobrir tot el municipi, com que és tan gran, farien falta com a mínim tres més. ¿Vale? Llavors el programa ja ho portem i les instal·larem en aquesta legislatura, tres càmeres lectores de matrícula per cobrir el 100% del municipi. O sigui, qualsevol que passi per aquestes càmeres o estigui dintre, doncs li farà una foto de la matrícula, s'envia a Mossos, i si Mossos té aquest vehicle en busca, captura o la llista negra que ells li diuen, no? Doncs li salta el xivato i bueno, queda registrat.
Mm-hmm. Un altre dels punts que també doncs, és complicat, tornem al tema de dimensions del municipi, el transport, tot i que en els últims mesos, si no recordo malament, el 2022, havíeu posat en marxa un transport pels divendres per tal de que la gent pogués baixar i corregeix-me perquè ara estic parlant de memòria i no sé si m'he colat.
Sí.
És així, no?
Sí, és així. A veure, el transport, ja et dic, com he comentat abans, no? El nostre municipi és molt gran, molt dispers, però vam apostar per ficar un transport, que és un transport que es fa divendres, aprofitant que el Vendrell hi ha el Mercadillo, uh-huh. Doncs és un transport que comença per la zona nord, fa totes les urbanitzacions, la Talaia, Pineres, la Moixeta, passa per el nucli d'Aigua Viva, va fins al poble de la Juncosa, i després va ser per aquí pel Mirador, Mas Mateu, i baixa cap al Vendrell. Baixa cap al Vendrell, arriba crec que és a 10:15, 10:30, i després a la 1:15, torna a pujar. El transport dintre del municipi seria gratuït, o sigui, si tu agafes el bus a Pineres i vols baixar a la Juncosa a fer un tràmit a l'Ajuntament, doncs seria gratuït. I si ja baixes al Vendrell, doncs tens que pagar doncs, el tiquet aquest de l'ATM que tenim, no?
Uh-huh. Es vol incrementar, m'imagino, tot i que és una competència una mica complexa i també cara pel vostre pressupost anual que teniu.
Sí. Sí, sembla una tonteria, però només tenir aquest transport un dia a la setmana per l'Ajuntament és un esforç important, perquè bueno, el transport no és barat i per nosaltres és un esforç important. Portem un altre punt del tema de transport, que també portem lluitant i barallant-nos amb transport de la Generalitat de Catalunya. Hi ha una línia que és molt important, que fa Valls-Calafell, que tenia parada aquí a Rodonyà, tenia parada a Mas Llorenç, i aquí al mirador del Penedès doncs, no entrava, en el municipi de Montmell no entrava. Llavors hem tingut converses en transports i, bueno, una mica l'excusa que posaven és que l'autobús no podia donar la, no podria donar el tomb, i per això no, no podia entrar aquí a l'organització del Mirador, que hi ha 1.200 persones empadronades. Llavors, aprofitant unes obres que estem fent a una zona d'equipaments d'aquí del Mirador, doncs què voleu, una rotonda? Doncs farem una rotonda. I estem fent una rotonda, bueno, una mitja lluny, perquè l'autobús aquest pugui entrar a l'organització i pugui donar la volta, amb això aconseguim aquest transport, que és molt important, perquè fa, si no m'equivoco, són 6 viatges al matí i 6 de la tarda.
Déu-n'hi-do.
Amb això guanyaríem, vamos, un munt.
Clar. El tema de festes, vau aconseguir patar-ho amb la Pagès Gamer, es va quedar pel tema de la sequera i dels perills que podia haver-hi amb una festa, que tot i que vosaltres no impulsàveu, sí que hi donàveu suport, que era aquest mil·lenari del Marmellà. Ja hi ha data, no?, m'imagino, per aquest, aquest macroacte, i hi haurà continuïtat amb, també amb la Pagès Gamer?
Bueno, sí, la Pagès Gamer volem continuar fent-la, però que aquest any era el juny, tampoc no sabíem com anirà les eleccions, és una festa que porta molta feina, moltes hores de dedicació, i com tu en saps, som un municipi molt petit, amb pocs recursos, i si no tires de regidors, regidores i hores de feina, no surt, no? Llavors vam decidir aquest any no fer-la, ho farem el 2024, segur, i bueno, contents. I per altra banda, el tema del mil·lenari de Marmellà, doncs nosaltres som qui organitzem aquesta festa, però sí que vam tenir doncs una consideració pel tema de la sequera, el tema de perill d'incendi. Al maig, doncs, està tot molt sec, no ha plogut, i, bueno, vam tenir un informe d'agents rurals dient que millor que perquè volíem fer millor una paella o generadors, i tot això, doncs, era una miqueta complicat de portar-ho. I llavors ho hem traslladat a la segona festa, que és al setembre, el 24 de setembre. Uh-huh. 24 de setembre, sí, 24 de setembre farem la festa del mil·lenari, i, bueno, esteu convidats.
Perfecte. Com que anirem parlant més endavant, després de fer aquesta aturada tècnica que sempre fem al mes de juliol-agost, doncs això ja ens ho explicareu més endavant, perquè, òbviament, clar que ja anirem a un municipi com el Marmellà, doncs s'ho mereix. Ja per finalitzar, perquè no ens queda gaire temps, anem en matèria, no, de benestar social o directament a gent gran i la infància. Hi ha una població envellida que està succeint a tot el Baix Penedès, però a banda, arran d'aquesta gent que ha vingut, sigui de Barcelona o d'altres nuclis, doncs hi ha molta canalla. De fet, es va veure amb aquesta escola que portava moltíssims anys reclamant aquesta ampliació que teniu per ells.
Bueno, a veure, continuar el que hem ens hem engegat aquests 4 anys, no? O sigui, ludoteques, tallers, formacions i cosetes que s'han anat fent per la infància, no? Sí que és veritat que el que tenim, per exemple, aquí al Mirador, doncs, és que faria falta doncs, un local social o adaptat per la gent gran i pels infants, no? Amb aquestes obres d'urbanització que comentàvem, segurament aquests 4 anys ja podrem tenir el local social aquí al Mirador i ja estarà més adaptat per els nostres infants, no? Però, bueno, volem doncs, continuar en marxa de una biblioteca itinerant que tenim al Montmell, un centre obert, i per la gent jove i per la gent gran, doncs, continuar col·laborant amb l'associació de la gent gran que es va crear fa 3 anys i adaptar doncs, els espais també perquè puguin gaudir-ne, no?
El servei Bon Dia, m'imagino que continuarà també, no?
Sí, això és un servei també que es va engegar ara fa un any, si no m'equivoco. N'hi ha 14 voluntaris que cada dia truquen doncs a la nostra gent gran, que estan soles a casa i no tenen companyia. Doncs, si ells volen, s'apunten a aquest servei i des de voluntaris i voluntàries, doncs, cada dia li fan una trucadeta i fan una estoneta parlant amb ells i, bueno, ha funcionat molt bé. La gent gran està molt contenta, de veritat.
M'imagino que hi ha més punts en aquest programa electoral, però tu ja saps que el temps a la ràdio doncs, no és infinit. Sí. Només et puc agrair doncs, que ens hagi atès amb aquesta majoria absoluta que heu tingut, que heu revalidat després de 4 anys d'ús per la pandèmia. donar-vos l'enhorabona a tu com a alcalde a partir del 17 de juny i alcalde ara sortint, tot i que agafis el mateix de relleu, i a tot l'equip que t'acompanya.
Doncs molt bé, moltes gràcies i res, ho farem el millor que podem.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, Lourdes. Adéu.
Penedès en xarxa.
Joan Dausà ha fet tornar la Judit del Jo Mai Mai a Judit 10 anys després, i aquest és el desenllaç.
Per veure'ns un moment, que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó, Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts. Les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí. Jo. I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar. Que saps molt bé que és massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar i em busques una mà.